Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 15 de gener del 2023. Avui que el sol sortirà a poc abans d'un quart de nou del matí, encara falta una mica més d'una hora, en una jornada que s'allargarà, hi haurà llum de dia fins al voltant de les 6 de la tarda, l'hora de la posta al canal, l'altra punta del país. Pel que fa al temps, avui comença una davallada de les temperatures. De seguida us explica el Martí Oliveres. És un canvi bastant radical de temps a partir d'aquest migdia, perquè començarà a nevar al Pirineu de Lleida, la temperatura a Lleida caurà en picat, el vent començarà a bufar fort a les cotes altes del Pirineu, a l'Alt Empordà, i a la tarda començarà a ploure també les comarques de Girona, Maresme i els voltants del Montseny. Demà hi ha un augment del vent i una caiguda significativa al principi d'aquesta nova setmana de les temperatures. Hi haurà baixada cap a dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, temperatures bastant per sota del que tocaria per l'època. De seguida ens ho explica tot plegat el Martí Oliveres. Compte, sobretot, com ens apuntava ahir, les ventades de dimarts, de finals de dilluns, principis de dimarts, perquè poden ser molt significatives. Pot ser un episodi considerable que haurem de seguir. Diumenge, que arrenquem amb la mirada posada al vespre. Avui el Barça de Xavi, que té l'ocasió de guanyar el primer títol de la temporada, i de fet el seu primer títol com a entrenador, la Supercopa d'Espanya, partit contra el Madrid a l'Aràbia Saudita, per tant tots els ingredients per ser un partit d'alt voltatge, malgrat ni Barça ni Madrid passen ara mateix pel seu millor moment. És a les 8, és una hora abans a RAC1. Abans, aquest matí també juga l'Espanyol en hora de dinar a les 2, i això vol dir que acabarem una miqueta abans al Via Lliure, un quart d'hora, 20 minuts abans. Un diumenge que ens deixa també la ressaca de la promocionada reunió cara a cara entre Salvador Illa i Pere Aragonès per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Spoiler, no va haver-hi desencallament, per tant, continuen les negociacions, almenys al llarg de la setmana que ve. L'entorn del PSC ha posat aigua al vi més aviat al discurs optimista del govern sobre la possibilitat de l'entesa, i com a mínim es dona una setmana més de marge per veure si tot plegat tira endavant o no. En parlarem en un dia que tindrem ocasió de fer basar de les sorpreses de seguida amb el Beorlegui, paraules encadenades, l'embalat, Albert Pla i moltes històries més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem aquest matí fins a pràcticament 3 quarts de 2 del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar la informació del diumenge al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps, amb Aurora Rodríguez, amb Adrià García, Quim Salvador i Martí Oliveres. Bon dia als quatre.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, ho vam saber bastant tard, a quarts de 10 de la nit, la reunió entre Pere Aragonès i Salvador Illa, que es va produir ahir per mirar de, com dèiem, desencallar els pressupostos de la Generalitat, i que va acabar sense acord. El president del govern i el líder de l'oposició es van veure les cares ahir al vespre a Arenys de Mar, una trobada que va durar al voltant d'una hora i mitja, que havia de ser, segons s'havia anat apuntant, sobretot des de l'entorn del govern, la definitiva, però que va acabar sense encaixada de mans. Des del govern la valoren positivament, però fonts del PSC constaten que es mantenen les diferències. Això sí, de moment no tiren la tovallola i volen donar-se una altra oportunitat per mirar d'acostar posicions.
Les dues parts s'han emplaçat a continuar treballant i es posen com a termini la setmana que ve per aconseguir un acord. Fins ara els macroprojectes han estat el principal escull en aquestes negociacions, sobretot en el quart cinturó, així com també la gestió de l'aeroport del Prat, Rodalies o el Hard Rock. De fet, ahir al matí, tant Aragonès com Illa ja es demanaven concessions mútuament.
És la majoria de la població la que necessita avui, que tenim l'oportunitat de posar tots els recursos disponibles, totes les eines, al servei de la ciutadania. Aquesta responsabilitat també l'hem d'exercir.
Si la proposta o oferta que fa la nostra formació política doncs és acceptada
per Govern de Catalunya, doncs seguirem treballant, i si no, el senyor Aragonès ha de buscar suports a altres formacions polítiques. No?
Sembla que es va constatant que el principal escull des dels macroprojectes que hem estat apuntant seria el quart cinturó, una infraestructura que fa dècades que se'n parla per mirar de descongestionar el trànsit en alguns punts del país, especialment ara que estem parlant tant de l'AP7, i que té aparentment l'oposició del Govern de Catalunya. Entre altres coses, per recordar que el conseller de Territori, que és per tant qui ha de gestionar la qüestió de les infraestructures, exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, en el seu dia, en el món de l'activisme, exercia de líder de la plataforma contra el quart cinturó. Per tant, complica la circumstància, la possibilitat que es tiri endavant. Però hi ha una altra qüestió, a més, Adrià, que és que aquests macroprojectes, a banda d'una dificultat amb el Govern de Catalunya, també xoquen contra els plantejaments d'en Comú Podem.
Sí, recordem que des del desembre tenen un acord tancat amb Esquerra pels pressupostos. És per això que els de Jéssica Albiach amenacen ara amb baixar del carro si finalment no s'inclouen, vaja, aquestes carpetes als comptes.
Veurem com acaba tot plegat. En principi, la setmana que ve se la donen com a definitiva per mirar de trobar un acord, i si no, ja ha anat alertant durant els últims dies al PSC que convidarà el president Pere Aragonès a buscar d'altres suports. Caldrà esperar, en tot cas, per veure si finalment hi ha acord pels pressupostos a Catalunya. El que és clar és que als partits els convé tancar la carpeta per centrar-se plenament en les cites electorals, que són moltes d'aquest any. Pel que fa a les municipals del mes de maig, atenció amb l'enquesta que avui publica La Vanguardia. Atenció amb l'efecte Xavier Trias a les eleccions a Barcelona, perquè el candidat de Junts guanyaria les eleccions àmpliament, superaria l'actual alcaldessa Ada Colau, també Jaume Collboni del PSC, i sobretot l'altra gran notícia d'aquesta enquesta és la caiguda en picat de la intenció de vot i, per tant, de la capacitat d'arribar fins a l'Ajuntament de Barcelona del candidat d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall.
Sí, segons l'enquesta d'Ipsos, amb Trias de candidat, Junts tindria un creixement espectacular, guanyaria les eleccions passant de 5 a 12 regidors. Tot i així, per poder governar necessitaria pactar amb el PSC, que també pujaria i passaria de 8 a 10 regidors. La pujada de Junts perjudicaria Esquerra, que perdria la meitat dels llocs que té ara mateix al ple municipal. Pel que fa als comuns, es mantindrien 10 regidors, són els que tenen ara, de manera que no podrien reeditar la coalició actual amb els socialistes per continuar l'alcaldia. L'enquesta també dona que la CUP tornaria a tenir representació municipal i que el PP mantindria els 2 regidors d'ara. La valoració dels candidats també mostra aquest efecte Trias. L'exalcalde és el que té un percentatge més alt d'encastats que aproven la seva tasca per davant d'Ernest Maragall i d'Ada Colau.
I mentrestant, dèiem que és un any electoral perquè, entre altres coses, hi ha les municipals del maig, hi ha bona part de les eleccions autonòmiques, que es celebraran el mateix dia, però també la possibilitat que hi hagin les eleccions espanyoles i fins i tot no es descarta que hi hagin les catalanes. I en aquest sentit, amb aquesta quantitat d'eleccions que es presenten, els partits espanyols ja fa dies que estan ficats de ple en la precampanya, i en l'argumentari dels últims dies i d'aquest cap de setmana tampoc hi ha faltat, com era d'esperar, el tema català. Ahir amb el PSOE defensant que el procés s'ha acabat gràcies a Pedro Sánchez.
Queremos un país en el que se suba el salario mínimo interprofesional o se congele, como pasó en el pasado. En donde se revaloricen las pensiones conforme al IPC o que suban un 0,25 como ocurrió en el pasado. Donde prime la convivencia o donde prime la confrontación territorial como ocurrió en el pasado. Porque todo eso es el Partido Socialista.
De nou reivindicant el final d'aquesta confrontació, d'aquesta etapa de confrontació. Mentre des de Barcelona, la vicepresidenta Yolanda Díaz descartava que la qüestió del procés estigui del tot finiquitada.
Yo no sé si habéis cerrado o no una parte de vuestra historia. En todo caso, lo que creo que será el tiempo y las gentes las que decidan lo que quieren hacer con la historia de nuestro país.
Per la seva banda, el PP, que també va fer un acte electoral, en aquest cas amb candidats a les autonòmiques, manté la batalla contra la Moncloa per la reforma del Codi Penal. Políticament, la setmana que ve també està marcada per la cimera hispano-francesa de dijous. Les entitats sobiranistes insisteixen que la manifestació que han convocat servirà per demostrar que el procés no és mort.
Remarquen que es visualitzarà com l'independentisme encara és viu i acusen Pedro Sánchez d'organitzar la reunió a Barcelona només per vendre la idea aquesta, que el procés s'ha acabat. En parlaven ahir a la nit a 8TV la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, i el president d'Òmnium, Xavier Antich.
Ha estat un acte, doncs, de xuleria, podríem dir, un acte d'aquests de pensar que efectivament doncs es dominava la situació, i jo crec que no se'n sortirà de que hi hagi silenci.
No se sap de què parlaran en aquesta cimera, fora del tema del gas, una mica anecdòtic, Perquè l'important és visualitzar que no hi ha problema
polític a Catalunya.
Perdoni, no hi haurà problema polític per vostè.
La reunió entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron es farà dijous al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que ja ha anunciat que l'endemà divendres obrirà gratuïtament per compensar aquest tancament.
Queden 4 dies per aquesta cimera i la premsa comença a bullir amb els efectes que pot tenir o no aquesta protesta i el debat sobre si el procés és enterrat o no, Víctor Ribivés.
A La Vanguardia, Lola García qualifica la protesta de maniobra arriscada. Es pregunta en quina xifra es col·loca el llistó de la mobilització i diu que de moment ha aconseguit posar Esquerra en una posició incòmoda. El mateix diari, Màrius Calerol, ironitza: l'independentisme és de Mart quan la resta som de Venus. Serà curiós veure si els retrets d'Esquerra tapen les recriminacions al govern espanyol. Cadascú acaba, té el dret d'entretenir-se com vulgui. El periòdico Joan Tàpia fa referència a aquesta divisió independentista i a la guerra permanent entre el PSOE i el PP amb Catalunya de fons per concloure que el procés, el bo, remarca, serà endimoniat. A la contra de l'Ara, Toni Soler sentencia: és fals que el procés sigui mort. El que ha fet la qüestió catalana és tornar a la casella de sortida. I Marina Llansana hi coincideix al Punt Avui. Escriu: la realitat desmenteix que s'hagi acabat el procés i la cimera proporciona un magnífic altaveu per denunciar-ho.
Mentrestant, en plana internacional, la Xina reconeix que 60.000 persones han mort arran de l'explosió de casos de Covid en les últimes 5 setmanes. És una xifra que, tenint en compte un país com la Xina, algú pot considerar que no és tan gran, però és veritat que fins ara, fins ahir, no n'havien confirmat de morts per la Covid més de 37, passat de 37 a 60.000. Ho van confirmar ahir les autoritats del gegant asiàtic després d'un silenci sepulcral de pràcticament un mes. Ara bé, el govern de Xi Jinping veu innecessari obsessionar-se amb la xifra de morts i diu que l'onada ha tocat i a sostre.
Concretament diuen que ho va fer el 5 de gener quan es va arribar als 130.000 casos greus. Tot i això, en només una setmana de l'any nou xinès la incidència encara és molt alta. A les ciutats més poblades del país hi ha entre un 70 i un 80% de la població contagiada. Pequín i Treuferro diu que la majoria de les morts d'aquestes últimes setmanes tenia més de 65 anys i patologies prèvies. Fins ara, la Xina comptabilitzava la majoria de morts per Covid com a casos de pneumonia, de manera que la nova xifra és, si més no, sorprenent. En canvi, en el protocol que ha arribat també després de la insistència de l'Organització Mundial de la Salut, que havia reiterat per activa i per passiva l'absurditat de les xifres de mortalitat a la Xina.
Bé, i a Ucraïna, encara en plana internacional, nova onada de bombardejos russos contra diverses ciutats del país. Una de les més afectades és Dnipro, a 80 quilòmetres al nord de Zaporíjia, on l'impacte de dos missils en un bloc de pisos ha deixat 14 morts i una seixantena de ferits. Malgrat tot, les autoritats temen que la xifra serà encara molt superior perquè encara hi ha desaparegut sota la runa.
Durant tota la nit, desenes de persones han treballat per aixecar les restes de l'edifici. Segons Ucraïna, els objectius dels atacs eren un cop més les infraestructures energètiques. Precisament ahir, Moscou va bombardejar zones industrials de grans ciutats com Kyiv i Zaporíjia. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, feia una crida als aliats a enviar-los armes per frenar l'enemic.
Es pot aturar el terror rus? Sí. És possible fer-ho d'alguna manera que no passi pel camp de batalla a Ucraïna? Per desgràcia, no. Això es pot i s'ha de fer al nostre territori, al nostre cel i al nostre mar. Què ens fa falta? Les armes que estan als magatzems dels nostres socis i que les nostres tropes esperen.
Una ajuda que el ministre d'Exteriors, Dmytro Kuleba, també ha demanat al G7 i a la Unió Europea. Justament ahir, el Regne Unit va anunciar que enviarà per primera vegada tancs a Ucraïna.
D'aquí a 2 minuts et serà ja 7:45 del matí, un darrer apunt de plana internacional. El govern britànic s'està replantejant el seu suport a l'acord nuclear amb l'Iran després de l'execució d'ahir de l'Iresa Akbari, un exalt càrrec de defensa amb doble nacionalitat britànica i iraniana.
Fonts de Downing Street remarquen que el paisatge ha canviat molt des de l'inici de les negociacions i per això ho estan reavaluant. Ahir el govern britànic ja va anunciar que sancionaria el fiscal general de l'Iran per aquestes últimes execucions, però no va especificar de quina manera. Després que es conegués l'execució d'Akbari, es va fer pública una gravació en què l'home assegurava que l'havien torturat 3.500 hores. Una gravació similar a la que també va publicar la CNN del futbolista Amir Nasir Asdani, condemnat a 26 anys de presó i que explicava que l'havien obligat a confessar haver participat en l'assassinat de 3 policies, tot i que no era veritat.
Un quart, pràcticament, un quart d'avui del matí, i des del punt de vista esportiu, és un dissabte que ve marcat per la final de la Supercopa d'Espanya, amb ingredients que li donen un extra d'interès. És arriat, per una banda, que això ja sempre és significatiu i forma part del debat públic com va ser l'any passat, però és que és el primer títol de la temporada, la possibilitat que Xavi guanyi el primer títol com a entrenador del Barça, i a sobre és un clàssic, és un Barça-Madrid, el primer d'aquest 2023, Quim.
Començarà a les 8 del vespre a hora catalana, la capital de l'Aràbia Saudita, Riad, i és, com deies, la primera oportunitat que té Xavi Hernández de guanyar un títol com a entrenador del Barça. El tècnic de Terrassa demana ambició als seus jugadors.
L'aspecte psicològic és fonamental, no? En aquest sentit, potser ells tenen un punt d'avantatge perquè han jugat més finals, tenen jugadors amb més experiència en aquest tipus d'esdeveniments, però bé, nosaltres ens ha de poder l'ambició, ens ha de poder la gana de guanyar títols. Fa bastant temps que no guanyem un títol i això s'ha de demostrar.
Ronald Araujo està cridat a jugar de lateral dret per marcar l'extrem madridista Vinícius, però ahir es va entrenar al marge de l'equip. En principi podrà jugar igual que Dembélé i De Jong, que van acabar tocats la semifinal contra el Betis. El Madrid té les baixes de Tchouaméni, Álava i Lucas Vázquez. A la Lliga de Primera Divisió, l'Espanyol jugarà les dues al camp del Getafe, necessitat de punts per fugir de la zona de descens. Torna Vini Sousa i Olivan és baixa per sanció. El Girona ja suma 7 jornades sense perdre, amb el triomf d'ahir sobre el Sevilla per 2-1 a Montilivi, remuntant amb gols d'Estuani i Yangel, altre cop decisiu a les acaballes del partit. I avui s'acaba el Rally Dakar amb l'australià Toby Price i l'argentí Kevin Benavides jugant-se el triomf en motos separats per només 12 segons amb 136 quilòmetres cronometrats per disputar, i Skyler House a la White és tercer a un minut i mig del liderat de Price.
Pel que fa al temps, ara passa un minut un quart de vuit del matí. Martí Oliveres, s'acosta aquest explicat ja canvi de temps considerable a casa nostra.
Sí, radical. A partir d'aquest migdia compta el Pirineu, ventades molt fortes a les cotes altes. La temperatura caurà en picat, començarà a nevar sobretot al sector de Lleida, la zona de la Vall d'Aran i zones properes. A la resta encara un matí insegur, a la tarda plourà a les comarques de Girona i puntualment de Barcelona, i el vent serà notícia i el fred també la setmana que ve.
Passa un minut i mig d'un quart de vuit del matí i a aquesta hora el comentari de Jordi Margarit.
Declaracions fora assenyades d'algun ministre i les interpretacions sui generis de la nova legislació que fa el jutge habitual, s'evidencia de nou que el procés no ha finit. Hauríem de dir que, vistos els resultats, la fase 2017 s'ha superat. I dic superat, conscient que això pot ferir determinades sensibilitats. Ja em perdonaran, però cadascú ho interpreta com vol i com sap. Cal tornar a recordar allò: de vegades es guanya i d'altres se n'aprèn. D'aquí que se s'hagin de manera continuada d'altres fórmules per arribar a l'objectiu il·lusionant del 2017. La il·lusió continua, però no ha de quedar reclosa en la memòria d'un moment. La il·lusió es treballa dia a dia resolent problemes i senyalant, parlant i pactant una via ferma de resolució. En el camí s'aconsegueixen resultats que, si més no, validen l'encert de la tàctica. Els acords legislatius que afecten i o anulen delictes imputats a l'etapa 2017 és evident. Que això provoca la reacció recargolada de les visions ultraconservadores que dominen els jutjats, es podia esperar, tot i que això no es resol amb declaracions numantines. I amb aquestes que hi ha una cimera Espanya-França-Barcelona. Tant de bo en surtin resultats positius pel país, que el fet indica el final del procés, un bé negre amb potes roses. Vull recordar el debat sobre la canalització de gas o d'altres productes que cal fer des d'aquesta ciutat. Aquest és un punt essencial. El govern català hi ha de ser, només faltaria. Entren les solucions als problemes diaris que dèiem. I la manifestació del proper dijous cridant que el procés segueix bullint, també. Ser al carrer i parlar on sigui de tot i per tot no és incompatible, sinó indispensable. Tres pics i repicó. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Anem de viatge, ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada creuar fronteres, ho hem anat fent en les últimes temporades i aquest any buscant nous reptes. I amb la coincidència de la publicació d'una novel·la essencial de la literatura mundial com és La volta al món en 80 dies de Jules Verne fa 150 anys aquesta temporada, al Via Lliure fem...
La volta al món en 80 llibres.
80 llibres. Estem a l'etapa 37 de viatge i ja sabeu que cada dissabte i diumenge ens anem a un país amb la lectura d'una novel·la diferent amb el costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Aquesta etapa 37 del viatge que ahir ens duia fins a Estònia, fins als països bàltics, avui ens porta fins on?
Cap a Síria.
I és un país que, en general, s'ha de viatjar amb la literatura o a través de la ràdio, perquè és un país que sovint està en guerra, i actualment, evidentment, està en guerra, i, per tant, allà sí que és difícil anar-hi de viatge físicament. Quin llibre proposes per fer-ho?
Mira, Una mà plena d'estels, de Rafik Shami, un escriptor molt conegut a Alemanya, va emigrar a principi dels 70, va marxar de Síria per evitar el servei militar, però també fugint de la censura. Quan tenia 19 anys, Shami va crear un diari mural a la ciutat vella de Damasc, és a dir, una paret on anava escrivint les informacions d'actualitat. Però les autoritats van acabar per prohibir-li. El llibre, aquest llibre, escrit en forma de diari personal, narra les vivències d'un adolescent a Damasc, a la capital. És fill d'un forner, però ell no vol continuar aquest negoci familiar, sinó que vol és fer-se periodista. Finalment, amb l'ajut d'un parell d'amics, aconsegueix publicar un diari clandestí. És el mitjó informatiu, i en diuen així perquè es distribueix amagat dins d'uns mitjons que es venen tirats de preu.
Déu-n'hi-do. I pel que sembla hi ha un cert paral·lelisme entre la història d'aquest autor, d'en Rafik Shami, i la novel·la.
Sí, té elements autobiogràfics. El llibre descriu com és el dia a dia en un país en contínua guerra civil com és Síria, on se succeeixen els cops d'estat, i sempre sota la vigilància de la policia secreta. Tot i així, la població intenta fer vida normal en la mesura del possible, anant a la mesquita, comprant al mercat, anant a escoltar els rondallaires que hi ha als cafès. Com a debat de fons de la novel·la, hi ha la lluita contra la censura als mitjans de comunicació. La novel·la fa un al·legat en defensa de la llibertat d'informació i de la llibertat de premsa.
Doncs aquesta és la història que s'amaga a l'interior d'Una mà plena d'estels, de Rafik Shami, avui acompanyant-nos en aquest viatge fins a Síria, la nostra volta al món literària, que ja ens ha dut per 37 països. Podeu recuperar la informació, si us ha interessat aquest llibre, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, sóc el Daniel i aquest és el so relaxant del meu cap de setmana, des de l'Ametlla de Mar.
Doncs és un dels grans plaers d'aquesta època de l'any, de l'hivern, passejar en aquestes platges que durant l'estiu estan tan i tan plenes i que ara són oasi de pau i de tranquil·litat. Ho demostra també el Daniel, que es relaxa amb el so de les onades de l'Ametlla de Mar. Aquí volem agrair al Daniel que ens hagi enviat aquesta nota de veu amb el seu so que, en fi, que el porta o el transporta, és el seu so del cap de setmana. Recordeu que podeu continuar fent la vostra aportació en aquest collage sonor del Via Lliure, que és el so que defineix els vostres caps de setmana, sigui anant a treballar, per exemple, si treballeu un dissabte o diumenge, o una passejada o una reunió d'amics, un àpat, un concert, un vermut, una competició esportiva, del que sigui. És tan senzill com agafar el telèfon mòbil i gravar una nota de veu amb el vostre nom, des d'on ens l'envieu, la vostra explicació i tot seguit aquest so en qüestió. I un cop ho tingueu tot plegat, ens ho feu arribar al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 15 de gener, farem una reculada musical. Fins a quin dia 15 de gener?
Res, molt poquet avui, 5 anys.
cançó i quin himne va ser aquesta cançó de The Cranberries, que avui fa 5 anys de què exactament?
Doncs una mala notícia, de la mort de la seva cantant, la Dolores O'Riordan. De fet, en els seus inicis, molt als inicis, el grup tenia un altre cantant, però res, al cap de res va deixar-ho, i llavors la resta de la banda van fer allò molt típic d'aquella època dels anys 90, que va ficar un cartell dient allò de busquem cantant, i s'hi va presentar precisament la Dolores O'Riordan. Tenia una veu de mezzo-soprano, l'estem sentint, i sobretot és coneguda per aquest estil inconfusible a l'hora de cantar. Tot i que han passat 5 anys, se sap molt poc de la seva mort. De fet, només se sap que va ser de forma sobtada. Això sí, la resta de components del grup van fer un missatge a les xarxes socials en el qual ressaltaven que ella tenia un talent extraordinari i que el món va perdre una veritable artista.
Amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Mar Rodó i la clau de volta 2020 de Cabas Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I arribats a l'equador d'aquest temut mes de gener, arribats a aquesta hora del matí que és intempestiva, sabeu, per una part de la població i molt plàcida per d'altres, tots aquests que tot just esteu començant a obrir els ulls i encareu un diumenge que és una jornada, bé, en principi relaxada, no sé que us hagueu de dedicar a treballar, però que podeu fer una pila de coses i el dia encara està per construir. D'altres tot just estan intentant aguantar els últims minuts del dia anterior, perquè tot just igual se n'estan anant a dormir. Doncs en aquest interregne és on ens agrada desplaçar-nos a un raconet molt estimat per als oients d'aquest programa i també, evidentment, per nosaltres, que és aquest carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país que no han volgut revelar mai en quin mapa exactament de la geografia és, i que ens porta directament a un edifici sense massa interès des de l'exterior que a dins està plegat de meravelles. És el basar de les sorpreses i a les portes, sempre d'aquestes portes de fusta antiga, una mica passada ja amb el pas del temps, una miqueta, complicada, ja que algú hauria de fer-hi una neteja, hauria de fer una reforma. Ens hi espera, com sempre, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com a tot?
Bueno, estava pensant que s'hauria de fer reformes, però no, sí, crec que no.
Però escolta,
perquè som part del glamour, és una part gràcia,
home,
de l'edifici.
No sé si la paraula glamour és la més escaient amb aquesta porta que es cau a trossos, però, home, és l'encant de la decadència, és l'encant d'allò que s'està caient a trossos, que hi ha qui diu, home, escolta, ja podries canviar-ho, però escolta, tu saps els anys que tenen aquestes portes,
home,
i aquesta arquitectura que veiem aquí, tant, i llavors a dintre, bueno, hi ha mansales que algun dia te les ensenyaré, perquè és una cosa espectacular.
Bueno, és que
el que hi ha aquí dintre és un veritable tresor, eh?
Té aquest aire, aquestes portes tenen aquest aire lisboeta, una mica, no?
Sí, mira.
Oi? Una mica, sí, això, aquesta decadència encantadora.
Una certa decadència amb una certa dignitat, eh? Ara. És rotllo una mica el príncipe de Lampedusa del Gato Pardo, eh? Sí. De dir, intentem mantenir la dignitat, però, a veure, això s'està acabant, o sigui, això ja fa temps que fa aigües,
sí?
Eh?
Està acabant-se?
Doncs aquesta és la idea... No. El concepte, diguem-ne, d'edifici, el concepte d'història, el concepte... Calla. No, home, no.
Albert, que hi haurà, que hi haurà gent que li haurà saltat el cor, ara mateix.
Que no, home, no. Estava parlant, diguem-ne, de l'edifici, del basar, eh? Que, home, havia conegut temps millors, no ens enganyem,
sí,
aquest encant, diguem-ne, d'allò que està ja caduc, no? Vull dir que...
Com ha anat la setmana, per cert, Albert?
Bé, força bé, ja a plena intensitat, escolta, unes quantes conferències. Mira, a mi m'agradaria, perquè, clar, de totes les conferències, al principi o al final sempre se m'acosten persones que em diuen, ostres, mira, us escoltem, es agrada molt la secció i bla, bla, bla. El dimarts vaig anar a Tàrrega i se'm va presentar un noi al davant i em va deixar anar una paraula clau. Ah. Em va dir... Ushuaia.
Oh! Oh! Oh!
Te'n recordes?
Sí, home, és aquell
aquella postal
aquell
que ens va enviar... Això mateix, aquell lluient que és en Jordi Eranrico, que ens ha estat escrit en diverses ocasions i que, bé, tenia interès anar a una conferència que vaig impartir sobre Cantando la Lluvia i es va presentar i em va dir Ushuaia. I bé, vam tenir una conversa, diguem-ne, com molt agradable, perquè, bé, no, nosaltres, clar, no coneixem, evidentment, tots els oients que ens estan escoltant i el fet de posar, bé, doncs una mica rostre, cara, doncs aquelles persones que ens escolten i que ens envien la seva correspondència sempre fa il·lusió. I aquest dijous, sortint d'una conferència que d'aquí a les Corts a Barcelona, em vaig trobar una nena de 7 anys, que es diu Júlia, que anava acompanyada de la seva mare i em va dir, bueno, és que nosaltres som molt oients al Basar de les Sorpreses, us vam enviar una carta en el seu moment que ens vam oblidar de posar remitent i ens havia quedat sempre aquella recança de que no ens haguessis pogut contestar. I es van presentar, elles són la Júlia, que en el seu moment tenia 7 anys, ara en té 8, i l'Helena, que era la seva germana gran, que en tenia 10 i ara en té 11, i que, bé, estaven contentíssimes, evidentment, del basar i de la secció que tenim els diumenges al matí. Vull dir que són coses que fan tanta il·lusió, de veritat.
Et van dir, Albert, si es lleven a aquella hora del matí o si els recuperen en podcast?
Jo els hi vaig voler preguntar, aquestes nenes, es veu que els seus pares estan molt conscienciats al respecte del poder gairebé didàctic que té aquesta secció, perquè ho escolten en directe, però també en alguna ocasió van parant, llavors el podcast ho recuperen, i van parant el podcast... Això mateix, per comentar la secció, de dir, parla d'un quadre, anem a veure el quadre. Anem a parlar de la música, doncs anem a escoltar la música.
Carai! Escolta,
és una secció integral,
Ostres,
vull dir que...
Ostres, tu!
Mira, entre quin això, l'Ushuaia... dues felicitacions que he rebut a casa, el Carlos Guerra i l'Aaron Balaguer, que són oients que ens van escriure en el seu moment i que també m'han volgut felicitar. Escolta, i la veritat és que ha sigut una setmana esplèndida, vull dir que no ens podem queixar gens.
Els teus regals de Reis, eh?
Sí, han sigut, clar que sí, i tant.
Bé,
i a part d'això, tenim cartes també.
Cartes.
Sí. Mira, n'agafem dues felicitacions, hem de tenir en compte que són dues felicitacions. La primera ens arriba des de Sitges, ens la signa la Rosa Maria Reventós, és un sobre vermell, és inequívoc, evidentment estem parlant de Nadal, perquè a més el segell també és la Virgen de la Leche. Carai. No perquè la Virgen sigui una cosa espectacular, sinó perquè és una verge que dona pit al seu nen, que posa bon Nadal, i de dins ens té una felicitació amb un Pare Noel i un arbre molt maco, i diu el següent: apreciats Albert i Xavier, encara que sóc un àvia de 73 anys, cada diumenge al matí m'agrada escoltar el vostre basar de les sorpreses. És una estona que em porta a un món imaginari. Gràcies per aquests 30 minuts tan especials, la Rosa Maria Reventós, des de Sitges. Una carta postal, o sigui, felicitació de Nadal, que està remesa el dia 12 de desembre.
Home, esperem que li hagi anat molt bé també les vacances.
Sí, evidentment.
I les festes, sí.
I en tenim una altra que ens arriba des de, atenció, des de la Guàrdia de Calders, en Jordi Espelt, i ens hi podem llegir, espera, anem a obrir-la, aquesta carta, que no dic que era una frustració també perquè és gruixuda. Ah, mira, no, és una postal,
normal,
amb un aire nadalenc, evidentment.
Ah, sí, un aire nadalenc, vale.
Amb un aire nadalenc, des d'Alsàcia, atenció, una postal des d'Alsàcia.
Carai, és la terra de Nadal, una mica.
Això mateix, doncs mira, i efectivament a la postal podem veure tota una sèrie d'elements típics nadalencs, unes casetes molt ben decorades, un Pare Noel, un trencanous d'aquelles figures que ara s'han posat tan de moda, un cor, diguem-ne, disfressat també amb elements nadalencs, i al darrere podem llegir: benvolguts a Bert i Xavi, us escric aquesta postal de Nadal des d'Alsàcia per felicitar-vos les festes nadalenques, on hem anat amb autocaravana tot el viatge escoltant podcast del Bazar de les Sorpreses, i així se'ns ha fet el viatge més distret i més divertit. Felicitats pel programa i llarga vida al Bazar. 9 de desembre del 2022, Jordi Espel Sánchez, Joana González i l'Alba Espelt, que dudem que ha de ser la seva filla.
Doncs, déu-n'hi-do, però tot i que està, el remitent és des de Calders, eh? Des de...
Sí, perquè, clar, ens van enviar aquesta postal, van tancats a dins, i està enviada des de la Guàrdia de Calders. A Moianès està això?
Sí. Si no tinc mal entès, és allà, és el Moianès. I la Guàrdia sembla que és un mas, que no sé si viuen allà, una masia. Bé, ja ens ho diran en futures comunicacions.
Sí, home,
el Jordi i la seva família. Bé, moltes gràcies, com sempre, tant a la Rosa Maria des del Garraf com al Jordi, en aquest cas des d'Alsàcia, per les cartes que ens van arribar en el seu dia. Felicitacions nadalenques, però també podeu enviar-ne, que ja no ho siguin, evidentment, perquè ja hem sortit d'aquesta època. Com sí, sempre, fet, digues...
pregaria que no fossin ja felicitacions nadalenques, perquè és que en tenim encara unes quantes per llegir, i jo molt em temo que ens passarem el dia de la Candelera, que és el dia en què oficialment es tanca tot el Nadal, tot i que aquest any jo no sé què ha passat, que el dia 7 hi havia unes presses ja per desar tot el parament de Nadal, a tot arreu, Noi, escolta, la gent ja, ja ho hem viscut, va, vinga, tot a fora, tot desat. I llavors, clar, és que encara en tenim unes quantes, i em sabria greu que a partir de Sant Jordi encara estiguéssim amb el bon Nadal i fons 2023.
Va, doncs, tots els que ens voleu seguir escrivint i, en fi, avançant en el calendari, ho podeu fer, com sempre, al Bazar de les Sorpreses, al Via Lliure, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís que es manté intacta. L'Albert llegirà totes i cadascuna de les cartes i les respondrà una per una. Bé, no perdem els bons costums, espero que hi hagi el Berlegui... Allà hi és, el Berlegui Express. Nou de trinca, Ha passat la revisió ara o què ha passat ara?
Bueno, l'he passat, o sigui, el Bernat, el meu germà, se l'ha revisat de dalt a baix, perquè l'haig de passar la setmana que ve.
Ja
estàs patint. Ja m'ha dit, aquesta roda s'han de canviar. Jo, evidentment, el que diu el meu germà, que és el mecànic, que és el que entén més de cotxes de tota la família, el que diu ell va a missa. Per tant, pam, ja estan les rodes canviades. I em fa por... No, és que em fa por per tu, Xavi.
Què vols dir?
Perquè la setmana que ve passa l'ITV...
I que et diguin que no pot circular.
I és allò d'algun defecto que tiene leve...
No,
doncs llavors podria el diumenge...
No, escolta'm...
Podria el diumenge que ve...
Si la gent de l'ITV que es comportin, que és un vehicle històric, amb la seva càrrega, té tots els permisos.
Ara.
Pot circular per Barcelona, segons ens van comentar, que era el lloc més difícil on circulés. I, escolta'm, i en principi hauria d'estar tot en ordre.
Jo faré tot jo he demanat a primera hora d'aquest dilluns, de demà...
Una mica de carinyo,
És el Bondi, perquè, escolta, que aneu amb brillo, perquè el diumenge el necessito, Vull dir que representa que és una revisió, aquesta revisió representa que són ràpides.
Sí,
però,
noi,
a la que comencen a trobar cosetes per aquí, cosetes per allà, en el mecànic, has de tornar, i llavors el cotxe queda immobilitzat, no sé quines històries s'empesquen, tu.
Deixa't estar. Anem fent-ho dia, tu. Avui on anem, per cert?
Avui ens anem a Madrid, en un dels llocs que podrien servir perfectament per simbolitzar aquest xoc de civilitzacions al qual al·ludeixes quan fas la presentació de la secció. Ja saps, el d'aquells que tornen després d'una nit de festa versus els que ens estan escoltant mig desperts des del llit, perquè anem a un lloc en què precisament es produeix un d'aquests xocs de civilitzacions.
Quin barri, quina zona de Madrid?
Sí, perquè marxem cap al barri de Goya, que és un dels 6 que té el districte de Salamanca, recordem, un dels més benestants de la capital, que és un lloc que ha estat l'escenari fa poques setmanes d'un incident que no és el primer, i deduïm que no serà l'últim, de Felipe Juan Froilán de Marichalari Borbón. Curiós personatge que, si ho pensem una mica, s'ha convertit paradoxalment en un dels més grans i ferms defensors de la República.
Sí, senyor.
Aquesta seria la idea. Estàs a punt?
Sí.
Estàs a punt?
Som-hi, sí, cap a Madrid, tu. No sé si fa fred avui. Bueno, suposo que sí.
Home, jo diria que sí,
Més que aquí.
Però és un... Sí.
Fred sec. Fred sec.
Això, val també per el fred, això, perquè es diu la calor, no? Però fred sec
sempre
també.
Sempre és el comentari aquest, de merda de la gent que passa per una altra... No, però allà fa molta calor, però és seca. No sues.
Aquí és humida, aquí és una calor humida, sí.
Constato, fot fred,
Hòstia, que sí? No,
tranquil·litat, però fa fred, eh?
No, no. Uf. Mira, estem del davant de la discoteca Bandido, que és aquesta que veus aquí. Eh?
Ah, aquí.
Aquesta d'aquí, sí.
Bandido? Bueno, mira, perdona, però no diu... Bueno, sí, amb B baixa.
Amb B baixa, sí. Bueno, Bandido, suposo que ha de ser aquell punt transgressor que ha de tenir, diguem, la modernitat, no? El seu exterior, ara està la cosa molt tranquil·la, però aquí fa 3 o 4 horetes això era un, veritable, diguem-ne, bullici, de bullici, eh? Fa poques setmanes ha produït una baralla on s'hi va veure involucrat aquest perla de la família dels Borbons, que pel que es veu, arrossega un historial, diguem-ne, conflictiu d'incidents bastant notable, ara no ens enganyem.
Ha donat moltes alegries als republicans en Froilán, eh? No, i a més ja sabràs que aquesta setmana ha sortit publicat que la mare, la infanta Elena, ha decidit que vol que se'n vagi a viure amb l'avi, allà a Abu Dhabi.
Sí.
Amb l'emèrit, una mica per treure sol de sobre.
A veure, una instància que, deduïm que aquesta estada, no sé si la pagarà ell amb el seu esforç, eh? Vull dir que...
Bueno, tu dedueix el que vulguis i la realitat va per l'altre cantó.
Molt bé. Mira, va, tornem aquí. Els fets van patenir lloc a la matinada a l'exterior del local, més o menys aquesta zona d'aquí, quan ja havien tancat les seves portes.
Sí.
I el punt de partida van ser uns desperfectes en un vehicle, on tot es va acabar complicant, s'hi van acabar barallant una trentena de persones, se va una pel·lícula de l'Oeste, un dels quals, amic de Froilán, sembla que va ser ferida amb una navalla.
Oh.
Amb una navalla, Xavi. O sigui... Imagina't el nivell que estem parlant, eh? A veure, jo desconec com van anar els fets, i francament, tampoc no és que m'interessi massa, però sembla que la cosa, sortosament, no va passar d'aquí. Mm. A mi m'ha cridat l'atenció l'arma que es va utilitzar, diguem-ne com molt medieval, eh? De manera que avui us proposo un nou besar de les sorpreses, el que farà el número 288, que dedicarem a la lletra N. La N de navalla.
Pensa, Albert, que en això de les baralles nocturnes ja no a Madrid, a Barcelona també, ja ho va dir Albert Batlle fa unes quantes setmanes, el regidor de, en aquest cas tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, va parlar de la cultura de la navalla com una, qüestió que està en alça ja no a Madrid, com segur, com també a Catalunya. Però en tot cas...
Pitjor és que s'està normalitzant això, eh?
És el que passa. Molt complicat. Bé, però si ens centrem en l'objecte en si...
Sí, una navalla o navaixa és una arma on una fulla plegable es pot posar dins d'una ranura que forma el mànec, això ho sabem tots. En català, tot i que és una paraula correcta, no deixa de ser un castellanisme, i n'hi ha d'altres que defineixen el mateix com raor, resor o ganivet. Tot i que potser això del ganivet fem referència més a la fulla que no es plegava.
Ara, això és el que t'anava a dir. No, el ganivet en principi és de taula i no es plega, sí.
Correcte. La paraula prové del llatí novàcula, que vol dir ganivet petit, encara que hi ha la creença popular, sembla que infundada, que el vocable vindria dels navajos, el poble autòcton nord-americà, però no té res a veure, ni els navajos ni amb la menció de les navalles. Perquè, entre altres coses, és un instrument que ens acompanya des de fa molts, però que molts segles, ja que és una eina molt útil. I pel que fa a les navalles plegables, se n'han trobat de fa 2.600 anys. Hosti. En cultures com la vikinga o la romana. I, esclar, amb tanta història, és molt lògic que n'hi hagi algunes de ben notables.
Home, potser els més veterans d'entre els nostres oients que avui vinguin a fer la visita pel Besar de les Sorpreses recordaran aquella navalla que apareixia, per exemple, al Curro Jiménez, no? La del Sant Geogràfic. Bueno, una o no, n'hi havia diverses de navalles,
sí,
no?
Sí, sí, unes navalles...
Allò sí que era cultura, quals... cultura de la navalla, allò, eh?
Ui, tant. La mida de les quals jo diria que era tan gran com les patilles que portaven els protagonistes, eh? Vull dir que... Bé, mira, i que parlant ara de mides, les més grans del món, quines són les navalles més grans del món? A Taramundi, que és un poble d'Astúries, conegut per la seva vinculació artesanal a la ganivet. Home, de fet, no sé si vas estar i... que vas estar unes vacances no fa massa per aquí,
o no? Fa poc a Taramundi, no. A Astúries hi havia estat, hi vaig estar, però a Taramundi concretament, no. A Astúries sí, i a Taramundi fa molts anys hi havia estat, sí.
Doncs mira, allà n'exhibeixen una de 7 metres i 1.600 quilos.
Molt portàtil, eh? Molt per plegar-la,
diguem-ne que, sí, és una cosa, diguem-ne, més d'exhibició, eh? Tot i que la més gran del món es troba a Kentucky, als Estats Units, en un municipi anomenat Radcliffe, on hi ha una botiga que exhibeix una navalla de 10 metres i 7 tones de pes.
Per favor.
Què dius? Bé, de valuosos també en trobarien, però una de les més destacades és la de caça, la navalla de caça de l'emperador Qianlong, que va viure al segle XVIII i que, elaborada amb banyes d'antílop i de rinoceront, conté incrustacions de turquesa i d'altres pedres precioses. I això, evidentment, sense oblidar que també hi ha diversos tipus de navalla, com les de barber, que són també molt característiques, o les trempaplones, que en castellà diem els cortaplumes.
Ah.
Perquè originàriament, a veure, ara definim com a trempaplones o cortaplumes una navalleta com molt petita, no? Com un ganivet molt petit.
Mm-hmm.
Però el seu nom original de cortaplumes era perquè es feien servir antigament per anar retallant la punta de la ploma d'au que es feia servir per escriure. Quan, evidentment, quan es feien servir plomes, diguem-ne, per escriure, eh? Si llavors no, havien fet malbé...
La maquineta de...
Això mateix,
de fer punta,
correcte. Ho has definit perfectament, eh? Però avui en dia, una de les més reconeixibles, evidentment, és la navalla suïssa. I el seu origen es deu a un tema d'orgull.
Orgull? Orgull suís?
Doncs sí, més o menys. Les navalles suïsses, aquesta eina que et permet tenir diverses funcions a banda d'un ganivet, que van des d'un petit tornavís a tisores, passant per brallaunes o fins i tot un escuradents, que no es fa servir mai,
mai.
Res, no ens enganyem, mai, vull dir, com a molt la navalla, però ja està, diguem-ne que són molt més antiques del que podríem pensar. Al Museu Fitzwilliam de Cambridge se n'exhibeix una de fa 1.800 anys.
Hosti...
Una navalla suïssa, que no és suïssa, sinó que és romana.
Ah,
és romana.
No sé
perquè
si
abans
existia suïssa.
O sigui, no, clar, evidentment. I es pot, en tot cas, no sé, Helvètia, no?
Ara,
ser, vull
ara.
Dir que... I en tot cas, a banda del preceptiu ganivet, inclou una cullera, una forquilla, una espàtula, un punxó i un netejador d'ungles.
Carai.
I està realitzada en plata. I es pensa que podria pertànyer a un militar d'alta graduació, però el més curiós de tot és que es conserva en bon estat. Hi ha una mica de rovell, les coses com siguin, però es conserva en molt bon estat. Però la navalla suïssa com a tal la coneixem, neix a l'any 1891, és a dir, fa 130 anys, quan un empresari i inventor suís, un tal Karl Elsener, es va adonar que les navalles que feia servir l'exèrcit del seu país eren alemanes.
Oh!
I, evidentment, profundament indignat per aquest descobriment...
Aquí.
Això mateix, fins aquí hem arribat. Doncs no va parar fins a treure al mercat una navalla que pogués portar al seu país. I així és, cada any la Victorinox, que és l'empresa d'Elsener, o que era l'empresa d'Elsener, i Wenger, que va ser la seva competència i que va acabar absorbint, venen 50.000 navalles a l'exèrcit suís. I parlant de la casa Wenger, la navalla que té més funcions en té 140.
Què dius, home?
Pesa... Sí, 140, què dius, a veure? No fem servir el tornavís, ni fem servir l'escuradents, farem servir les 140 funcions, no? Pesa 1,3 kg, que dius, home, molt portàtil, tampoc no és, mateix prop de 30 centímetres i es ven per 2.000 euros.
Però, perdona...
Si estàs encuriosit, ja saps que...
No, el que estic encuriosit és quantes d'aquestes funcions... Vull dir, què fa... Què fa la navalla aquesta?
Doncs, no sé, un sintonitzador segurament de plataformes digitals
sí,
deu tenir...
Sí.
És que no en tinc ni idea, vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Bé, el cas és que, més enllà de la seva funció primordial, que, a veure, no ens enganyem, doncs és la de matar, les navalles també han protagonitzat històries sorprenents com la d'un mariner americà anomenat John Cummings. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning.
Qui era? Qui era aquest tal John Cummings?
John Cummings era un mariner nord-americà que el juny de l'any del senyor de 1799 i empès pels seus companys i suposem que per un estat d'embriaguesa bastant notable va apostar a que es podien passar una navalla plegable.
Ja comencem. Les apostes de veritat.
Va, és que no n'hi ha. Va, és allò de...
Aguanta'm
el cubata. Aguanta'm el cubata,
sí,
eh? Sí, devia ser aguanta'm el whisky, segurament, eh? Bé,
i
bé, això que... no, això mateix el rom, sí, millor el rom. En temes de mariners i pirates, millor el rom, eh? I no només se'n van passar una, sinó tres més.
Va.
Quatre en total. Contra tot pronòstic, no va patir cap efecte advers i va acabar expulsant, diguem-ne, per via rectal normal...
Sí.
Tres de les quatre navalles.
Home.
És a dir, una quarta se li va quedar, diguem-ne, a dins. Però en lloc de dir, vale,
ja
es va quedar. No, espera, la història continua. Diu, vale, molt bé, en lloc de pensar, de fer una petita reflexió,
sí.
Un cop desapareguts els efluvis de l'embriaguesa l'endemà,
sí, sí,
amb una ressaca impressionant, dir, vale, escolta, ja en tenim prou, no ho tornaré a fer, doncs on el tio hi va tornar. I al març de l'any 1805, és a dir, 6 anys més tard, a Boston se'n van passar 14 de navalles, que va acabar expulsant també. I el desembre del mateix any va voler repetir la gesta, no amb 14, ni amb 15, ni amb 16, sinó amb 17.
Premi Darwin. O sigui, premi
això
Darwin
mateix
per aquest senyor.
Sí,
de
correcte,
veritat.
Correcte, de supervivència. Aquí la cosa es va posar molt seriosa, va acabar anant al metge perquè tenia uns certs dolors intestinals, i, clar, el metge, clar, hem de tenir en compte que estem a principis del segle XIX, per tant, els avançaments medicinals no eren d'allò massa notables, i va decidir administrar-li àcid per via oral per acabar dissolent el ferro de la navalla.
A favor.
Bé, quan aquest personatge va morir als 34 anys i li van practicar l'autòpsia, tenia tots els seus intestins plens d'òxid de ferro i trossos de metall. Està documentat, eh? Vull dir que és una història verídica i certa, eh? Però dius, home,
molt bé,
però quines ganes de voler prendre mal.
De veritat, aquest senyor estava en plenes facultats, o sigui, com es veu, com es pot comprovar, evidentment, amb la trajectòria de la seva història.
No massa. Bé, a banda de tots aquests elements, diguem-ne, tan físics i, a veure, no ens enganyarem, un punt angoixants, la navalla pot ser també un objecte gairebé filosòfic, i aquí tenim la navalla d'Occam. La navalla d'Occam deu el seu nom a un filòsof, a un teòleg, a un frare franciscà anglès que va viure a cavall entre els segles XIII i XIV, que va qüestionar molts postulats de la teologia tradicional de l'època. Va atacar l'autoritat temporal del papa i va morir de la pesta negra l'any 1347. Un dels principis filosòfics més famosos, de fet és l'únic per el qual el coneixem bàsicament molta gent, és la navalla d'Occam, que apunta que, en igualtat de condicions, l'explicació més senzilla acostuma a ser la més probable. Aquest principi, que s'aplica sobretot en filosofia, va acabar sent una de les bases del mètode científic que arribaria molts segles més tard i que es fonamenta en altres principis com el fet que normalment l'explicació més senzilla és la millor o que davant d'un fet aparentment inexplicable sempre cal anar a allò que coneixem, és a dir, a la racionalitat. Uh-huh. En diverses variants, la navalla d'Occam s'ha acabat aplicant a d'altres disciplines com l'economia, la lingüística, la teologia, la medicina i fins i tot la música. I parlant de música...
Oh,
the shark has
pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. Aquí tenim el gran Louis Armstrong, el gran trompetista i cantant nord-americà, una de les figures més carismàtiques de la història del jazz, interpretant precisament Mac the Knife, és a dir, Mac el Navalla, una cançó que va publicar-se l'any 1956 i que adaptava una tonada de Kurt Weill i de Bertolt Brecht de l'any 1928 i que un any més tard havien incorporat en una peça teatral amb música que és l'òpera dels Tres Centaus. És a dir, aquest clàssic d'aquest estàndard de la música nord-americana, sí, en realitat és d'una cançó europea i d'una òpera que és l'òpera dels Tres Centaus. I fixa't que després és una cançó que acaba inspirant una altra cançó històrica que vam poder parlar també en el seu dia amb Rubén Blades, que és Pedro Navaja. Uh-huh. Que és la mateixa estructura, la mateixa, pràcticament, no exactament el mateix, però pràcticament la mateixa història, no? Que també és una altra petita meravella, no? De cançó.
Doncs mira, sí. Aquelles relacions que a vegades té la música, no? I a banda d'aquesta curiositat que comentes, que és prou coneguda, però que aquesta tonada no... O sigui, que l'òpera, diguem-ne, no és precisament popular, sí, es va fer famosa arran d'aquesta cançó de Louis Armstrong, que va, amb el temps va popularitzar altres cantants com Bobby Darin, possiblement la versió més famosa, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o José Guardiola, que va fer una amb el nom de Mackie el Navaja.
Mackie el Navaja,
Això mateix.
Però clar, o sigui, Louis Armstrong, diguem-ne, que la popularitza, no? Per tant...
Sí, perquè, de fet, hi ha moltes versions, perquè jo, a veure, vaig tenir la tentació de posar la de Frank Sinatra, perquè és una de les meves reverències, sí. Però vaig dir, no, anem a l'original. I la cançó, la primera versió nord-americana, uh-huh, és la versió de Louis Armstrong de l'any 1956. Uh-huh. I posteriorment vindrien les altres.
Per cert, parlant de Louis Armstrong, que vull recordar que els Pantallosos fa uns quants... Jo no recordo, però fa unes quantes, bastantes setmanes que vam explicar que hi havia aquest documental a Apple TV sobre el personatge que els va encantar, que els va agradar molt, o sigui que si algú vol saber més coses sobre Louis Armstrong, allà ho trobarà.
Uh-huh. Doncs mira, ja que parlem de Mac the Knife i Mackie el Navaja d'en José Guardiola, tot sí, això va ser el punt de partida d'un conegut còmic que, hombre, va tenir gran èxit als anys 80, en Mackie Navaja. Mackie Navaja, Mackie poeta, el último chorizo que queda,
el último profeta.
Aquí tenim els crèdits de la sèrie de televisió que es va realitzar l'any 95.
Sí.
Amb Pepe Rubianes, recordem, Florinda Chico i Llàtzer Escarceller com a protagonistes. Màquina Baja va sortir de la imaginació de Ramon Toses, més conegut com Ibà, un dibuixant que va treballar en revistes com El Jueves o El Papus, i que va ser el creador de dues sèries ben cèlebres, com era Històries de la puta mili i aquest Màquina Baja, El Último Chorizo. En ell s'expliquen les aventures d'aquest delinqüent de baixa estofa, meitat filòsof, meitat justicier que viu a la Barcelona, diguem-ne, preolímpica. En el seu moment va tenir un gran èxit i va conèixer adaptacions teatrals amb Ferran Renyer de protagonista,
sí,
televisives,
sí,
com aquesta que hem mencionat.
Perdona,
o cinematogràfica,
que... ara que cites a Ferran Renyer, recordo perfectament que en aquest programa... Clar, és que va anar al cinema, no?, abans de passar per la sèrie de televisió.
Ostres, no et sabria dir si la sèrie de televisió és abans o després, eh? Vull dir que...
Jo diria que és posterior. La pel·li quina era?
La pel·li és una pel·li que va interpretar en el seu moment Andrés Pajares i Mari Sampera.
Això. Recordo que fa uns mesos va venir el Ferran Renyer a parlar d'un aniversari del Kiko, no?, d'aquesta sèrie també de televisió basada en un còmic, del Kiko el Progre, i ens va dir que ell, clar, era molt popular com a Màquina Baja. I perquè en el teatre, vaja, s'havia fet molt popular per tot Espanya. I que no es va entendre públicament que triessin el Pajares. I que, de fet, és que li van dir, escolta, li han fotut el personatge en el Renyer. Havia de ser ell. I no, i finalment va ser en Pajares. I fins i tot que l'havia trucat, no?, després en aquest cas el Rubianes, quan li van dir que li feien per la tele, hòstia, però el Maqui eres tu, no?, li deien al Renyer. Clar. O sigui, que d'aquelles coses, la presa de decisió d'un actor o d'un altre en un moment determinat, doncs acaben donant lloc a situacions d'aquest tipus. No?
Clar, el productor devia dir, escolta, Ferran Renyer, on és conegut?
Ara.
Andrés Pajares, on és conegut?
Sí,
patapam,
sí.
Escolta, no hi ha color, tu. Va, ja que parlem de versions teatrals, de televisives i sobretot cinematogràfiques, ja que estem en cinema, dues pel·lícules ben diferents on hi surten navalles. Unes de físiques i una altra d'existencials.
When you're a jet,
home,
you're a jet. All the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. When company's expected, you're well protected.
Quina meravella, quina meravella, sobretot després que va ser l'any passat que es va estrenar la versió nova de West Side Story.
Sí, no, ara fa dos anys, un any i mig.
Aquesta és l'original, dels anys 60.
Correcte. Aquí tenim el West Side Story, dirigit l'any 61 per Robert Wise i Jerome Robbins, una història urbana basada en el Romeo i Julieta, no cal dir-ho, Shakespeareà, on un noi i una noia, procedents de dues bandes urbanes enfrontades, tindran una història d'amor tràgica i la mort, òbviament, està provocada per navalles. Mm-hmm. Es pot trobar Filmin i Apple TV, entre d'altres plataformes.
Vas tenir l'ocasió de veure aquesta nova versió de l'Spielberg o no?
Sí, vaig tenir l'ocasió de veure-la i em va agradar molt. La veritat és que em va agradar moltíssim. O sigui, jo diria que Steven Spielberg, que aquí va estar, evident, la gran responsabilitat que tenia de mirada, si més no igualar aquest gran clàssic, i penso que va superar la nota amb escreix.
Home, molt difícil fer el que va fer, perquè tenint una referència tan bèstia com el West Side Story original, fer-ne una adaptació que estigués mínimament a l'alçada era complicat.
Però estem parlant
d'Spielberg,
estem parlant de Steven Spielberg,
Bé, i la segona de les pel·lícules, per anar acabant, de les que volies parlar amb navalles.
Doncs mira, una de les meves preferides, El filo de la navaja.
Tu inquietud y tu confusión no son las únicas, hijo mío. El mundo entero está inquieto y confuso. Siempre será así, mientras los hombres basen sus ideales en conceptos falsos. No habrá verdadera felicidad hasta que los hombres aprendan a buscarla dentro de ellos mismos.
Aquí tenim la fantàstica veu de Luis Posada, pare, en aquesta extraordinària adaptació d'una novel·la excel·lent de Somerset Maugham, dirigida l'any 46 per Raymond Goulding, i amb Tyrone Power, Jen Tierney, Ann Baxter i Clifton Webb, entre d'altres, on s'explica la història d'un home que s'ho planteja tot després de viure els horrors d'una guerra. Una pel·lícula magnífica que, malauradament, no es pot trobar a cap plataforma, només la versió, diguem-ne, més contemporània, la que va protagonitzar l'any 84 amb Bill Murray, que, home, amb tots els respectes per sonar Bill Murray, prefereixo de totes la versió de Tyrone Power de l'any 46.
Bé, doncs avui la navalla com a protagonista, hem vist una bona col·lecció de les que teniu aquí guardades. Hi ha col·leccionistes de navalles, també, Això sol passar... Hi ha col·leccionistes de tot, però en aquest cas de navalles també. El que no he vist...
Aquella mena d'objectes, sí, que em fa una mica d'angoix, eh? Vull dir que, escolta,
normal.
Ja està bé, els hem visitat, però no, i a mi no...
He vist que no tenies d'aquestes tan urbanes, que, com se'n diuen, de les papallones, saps? Aquelles que són
no,
una mica...
No, no, per què no?
Que s'obren
no
així, cal, no cal. Hi ha de tot. I algunes, Xavi, són terrorífiques,
no,
realment.
Sí, no cal, no cal.
Bé, Berlegui, sent un home pacifista com tu ets, ja sé que ho has passat malament aquesta estona. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé i ens retrobem diumenge que ve.
Igualment, Xavi.
Adéu-siau.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. You must remember.
Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Aquest diumenge a les 8, un clàssic, des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som 1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.